Doncs molt bé, bon dia a tothom. Bé, abans de res, ens agradaria presentar-vos el conferenciant d'avui. El conferenciant d'avui és l'Alberto Gómez García i li explicaré una mica el seu background perquè podeu saber doncs, qui és i alguns projectes més importants que desenvolupar. Sí? L'Alberto Gómez és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat en mitjans de comunicació com ara 4, Telecinco, Canal Sur o l'agència EFE. També ha col·laborat en diverses webs com per exemple El Diario, El Mundo, Crónica Global o Pareja. I actualment ho fa amb Radio Estel i Onda Cero. El món de la comunicació corporativa forma part de l'equip de Josep Salvat Perra i participa en les estratègies de comunicació de diversos esdeveniments esportius. Va ser cap de premsa d'un partit polític i ha col·laborat en publicacions de Vueling, Espaner o La Vanguardia. A part d'això, també ha impartit seminaris des del Col·legi de Periodistes de Catalunya i ha moderat i coordinat diverses ponències al Congrés de Periodisme d'OSCA. Llavors, l'hem convidat en aquesta sessió d'avui perquè ens imparteixi un taller pràctic que s'anomena Com relacionar-se amb els mitjans de comunicació. La finalitat d'aquest taller pràctic, com bé explicarà, serà entendre doncs, quines són les millors vies per contactar periodistes i com a futurs professionals de la comunicació entendre doncs, com podem apropar-nos a periodistes i establir una relació propera que sigui constructiva. Llavors, res, sense més preàmbul, aplaudiment per ell, sisplau.
Aplaudir abans de...
Abans i després, tranquil. Doncs això, quan vulguis. Vale. Moltes gràcies.
Bueno, jo el que li pregunto a Jordi, que m'agradaria que... Bueno, evidentment que la sessió que sigui 100% natural, no? Distraïda per a tots i que aixequeu la mà, pregunteu qualsevol dubte, qualsevol cosa que no entengueu del tot o que tingueu curiositat. M'agradaria saber, si podeu pujar alguna veu, a què us voleu dedicar. Quina empresa, quina institució, quin esdeveniment us encantaria, us somieu amb organitzar des del punt de vista de màrqueting, relacions públiques, comunicació, és a dir, on us imagineu, si poguéssiu demanar no, un desig, d'aquí a uns quants anys, portant la tasca que sigui al capdavant.
Va. Jo la comunicació institucional o la publicitat o una cosa relacionada.
Institucional vol dir un ajuntament, per exemple?
Per exemple.
Vale.
Jo sí, hagués de desitjar, perquè...
Sí, sí, tens aquí a la DIN.
No crec que arribi, però a mi m'agradaria molt basar-me en la publicitat, fer uns gestos publicitaris i campanyes de publicitat, també.
Uh-huh. Vale. Per aquí.
Jo no tinc aquest record.
Encara hi ha temps. Per aquí.
Adrià.
Jo encara no puc ser relacionat amb el tema influencers.
Uh-huh. Vale.
No tinc idea.
Bueno.
Jo, o sigui, encara no sé, però o sigui, portant-la, o sigui, és també com per dir, vull dir, però la portava la comunicació d'una empresa gran, a mi m'agradaria d'alguna multinacional, però clar, això és... Això.
Multinacional vol dir que viatgis, no?
Sí.
Va bé. Per aquí?
Ai, la veritat que m'agradaria dedicar-me a l'ús organitzat de l'aliments i això, però també em crida molt treballar com a comunicació d'alguna empresa així de moda o així, em cridaria molt. Sí.
Literal que Midea.
Midea, no passa res.
A mi m'agrada més el tema publicitat dels influencers, com han dit, o no sé, això de fer anuncis, la part més creativa.
Jo també,
tipus
campanyes publicitàries,
o
així,
sigui, alguna
bastant
creativa. Mm-hmm.
Jo,
clar,
no.
Quan
veies
a esdeveniment,
no? Sí, jo
estic. Tipus? Un festival de cinema?
Sí, alguna així, jo també, ja per
una lliga.
Però alguna, per exemple, algun esdeveniment que s'hagi de mostrar algun producte, o algunes passarel·les, coses així. També potser m'agradaria un munt de productes. De tot, la veritat.
Ara que has dit, quan ensenyes un producte, un dia una vegada van enviar al Saló de Ginebra de cotxes, jo que no soc molt aficionat als cotxes, i clar, ja ha presentat models que no han presentat fins en aquell moment, i la veritat és que hi ha molta expectació, no?, de periodistes i sobretot els tios de les marques que estan guardant aquell model, no?, i quasi que no, te'l destapen. Passa. Doncs, bueno... Evidentment que podeu arribar a estar al capdavant, no, o sigui, no costa tant, sinó simplement és no, acabar la carrera i evidentment que fer-se diguem, un forat en les vostres intencions i la gent que està al capdavant d'un esdeveniment, una multinacional, tema publicitat o tema de campanyes o al capdavant d'un ajuntament, ha fet carrera, o sigui, és perfectament plausible que arribeu a aquests puestos i, evidentment, que us haig de dir, és molt interessant, tant a nivell de periodístic com a nivell de publicitat com a nivell de relacions públiques, a portar una comunicació com la d'un ajuntament, sigui petit, mitjà o gran, és igual, els grans, al final, la gran diferència entre un gran i un petit és que el gran està dividit per parcel·les i el petit el portes tu sol, però el gran, o sigui, la persona que treballa a l'Ajuntament de Barcelona no porta absolutament tots els temes, o sigui, si és un tema medi ambient ho porta un, si és un tema polític ho porta un altre, si és un tema urbanisme ho porta un altre, de seguretat ho porta un altre, és a dir, que està dividit, però vaja, és l'única gran diferència. I a mi el que m'agradaria és que explicar-vos, arran de la meva experiència fent carrer, dient, i portant un trípode, una càmera, i parlant amb moltes institucions, amb molts experts, o anant-hi a ajuntaments perquè em facin declaracions sobre un tema que ha sorgit aquell dia, amb moltes presses, evidentment, doncs quina hauria estat la millor opció per part d'aquesta institució, per part d'aquesta entitat, per part d'aquest esdeveniment, sobretot per posar-ho fàcil al periodista. Quan més fàcil li posis aquesta informació que et demana al periodista, més possibilitats tindràs de que la teva institució, de que la teva empresa surti a la tele. És a dir, si a les 11 i pico del matí et truca un periodista i perquè li interessa parlar amb tu arran d'un no, cas que ha passat, una història, no, una notícia que ha sortit, i volen una reacció per part teva, és a dir, per part de la teva empresa, a que tu representes els interessos comunicatius de la teva empresa, doncs quan més ràpid reaccionis i quan més fàcil li posis, més possibilitats tindràs. Si li poses pegues, si li dius ja et trucaré, si li dones llargues, perquè t'interessa, potser, ara ho veurem, menys possibilitats tindràs i al migdia, quan surti l'informatiu, doncs la teva empresa no sortirà. Llavors potser quedes content que no surti perquè no t'interessava sortir, o potser diràs, mare, se'ns ha escapat aquesta possibilitat. I dius, bueno, potser per l'informatiu del vespre. I diu, no, ja no m'interessa. Llavors se t'ha escapat com un tren que se t'ha escapat. Però vaja, anem a veure, vale? Llavors, evidentment que com a objectius, no, quan intentes relacionar-te amb mitjans o amb periodistes, no, perquè parlin de tu, parlin de quan dic parlin de tu és parlin de la teva empresa, dels teus interessos, primer hem d'entendre, no, com funcionen els mitjans de comunicació i les rutines dels periodistes. Després hem de proporcionar les eines perquè sigui una estratègia efectiva, o sigui, perquè allò que intentes arribi a bon port, vale? Perquè el nostre missatge arribi. Penseu que també hi ha moltes situacions a les que no et truca un periodista per preguntar-te sobre una qüestió, sinó que ets tu, com deia ella, no? Per presentar un producte. Si a tu t'interessa que parlin d'un producte nou, evidentment seràs tu qui hagi de trucar al periodista o al mitjà de comunicació per a veure si et fan cas. Endavant. Portem dos dies parlant del retard d'un minut, no?
Sí, sí.
Però Sánchez, pues... Déu-n'hi-do, eh? Teixir relacions amb el ventall més ampli possible de periodistes, jo ho trobo molt bàsic perquè hi ha gent que malauradament fa una mena de divisió de periodistes bons o dolents, i llavors amb els dolents no volen cap tipus de relació, no els truquen, no els ofereixen, no tenen, no, relació, no fan un cafè amb ells. Jo crec que en cap moment has de discriminar cap periodista, sinó que no saps mai quan t'interessarà un mitjà de comunicació o un altre perquè parlin de tu. I potser portes només d'una sorpresa positiva, allò de, ai, doncs aquest periodista, aquest mitjà, ai, a mi no m'agrada, no és el nostre públic i tal, i de cop i volta veus un reportatge i dius, ostres, doncs, no, s'ha encantat el reportatge que ha fet, no? I a priori no t'interessa molt aquell mitjà de comunicació. Jo, quan més ampli sigui el teu ventall de periodistes i de contactes, molt millor. Mai saps qui t'ajudarà. I així que intentaré fer una part pràctica, que després us explicaré, resoldre situacions de crisi. És a dir, quan tens un incendi, quan tens un marrón, quan ha passat una cosa que a tu no t'interessava i et truca un, dos, tres, quatre periodistes demanant-te reaccions i tu vols que acabi el dia. En aquell moment, perquè no vols parlar o no t'interessa, o ha dimitit una persona o un producte, per exemple, d'alimentació o de cosmètica, han trobat, no, una cosa que una entitat t'ordena que el retiris aquest producte i evidentment et trobaran molts periodistes de no? Com ha sigut la valoració d'aquest producte perquè una autoritat d'alimentació o de cosmètica t'obligui a retirar aquest producte de la venda, no? Doncs intentarem resoldre situacions de crisi o com a mínim que us poseu a la pell de que esteu al capdavant d'un festival, d'un esdeveniment, d'un ajuntament, d'una institució i teniu una situació de crisi, no? Imagineu-vos la gent de Moncloa quan li diuen que el Pedro Sánchez s'ha retrasat un minut. Pues, moltes trucades i li van preguntar de per què s'havia retrasat un minut i no sé si han arribat a parlar amb el xòfer d'aquell dia. Jo sempre començo arrencant de que no és allò que no es comunica, no existeix, perquè hi ha moltes empreses que porten estratègies que tenen autèntics experts que fan productes molt bons o que fan serveis molt bons per a la societat i que si no surten en els mitjans és com si no existessin. És a dir, tu tens una empresa que fa un gran servei per a la gent gran i mai has aparegut als mitjans de comunicació. Tu tens un públic, sí, evidentment, però no estaria bé comunicar-ho, és a dir, no estaria bé que tota la societat, que una gran part de la societat sàpiga que tu portes aquest servei per la gent gran, guanyaràs en reputació, la gent pensarà encara millor de la teva empresa, no? Aquí, per exemple, a les comarques de Girona, és molt conegut el cas de la Fageda, no? És un gran servei per un, no? per un determinat sector de treballadors amb una sèrie de dificultats que, en canvi, aquesta empresa sempre ha tingut un gran ressò i ells han fet una certa publicitat, un cert treball o estratègia comunicativa per dir, ei, som una empresa que contractem a gent amb dificultats, no? Cosa que, malauradament, altres empreses no fan, no? I, evidentment, que no és el mateix estar fora, que estar dins d'una empresa quan passa alguna cosa, com hem dit abans, una situació de crisi. Per exemple, si tu estàs dintre d'un ajuntament, dintre, i hi ha una dimissió de l'alcalde, doncs evidentment que tens un gran problema i aquell dia no serà un gran dia i en canvi quan estàs fora el que necessites és que et donin explicacions. Jo sempre explico també que en tornejos, per exemple, de tennis, no és el mateix quan tu estàs cobrint el torneig de tennis, no? Per veure qui juga, no? I qui arriba a semifinals o a la final, que quan estàs a dintre i el màxim favorit es lesiona i s'ha de retirar. I tu, lògicament, has de comunicar en un moment que el màxim favorit es retira. Però clar, no t'agrada donar aquesta notícia, però tampoc la pots amagar, perquè evidentment que hi haurà algun moment en què oficialment es comuniqui per part de la CP en aquest cas, de que el màxim favorit s'ha retirat del torneig. Per això dic que no és el mateix estar fora que dins d'una empresa. Però bueno, hem de jugar aquest partit. Com fer una bona estratègia o com arrencar una bona estratègia de cara a adreçar-te als periodistes? Primer, una base de dades. Necessites saber quins mitjans de comunicació existeixen, perquè hi ha alguns que moren. Quins periodistes t'interessen, perquè evidentment que hi ha un gran mitjà de comunicació, hi ha 20, 30, 40 redactors, però necessites saber quins són els teus que t'interessen. Si tu portes un ajuntament, doncs evidentment que t'interessarà saber els periodistes que cobreixen política, i política municipal. El de política internacional doncs, tindrà el seu Ucraïna, però nosaltres ens adrecem, no? I preguntem pels periodistes que fan política o política municipal. Si tu fas un esdeveniment o una campanya de moda, doncs has de trucar i buscar mitjans de comunicació i periodistes que cobreixin actes o històries de moda, de luxe, de cotxes, de roba, és a dir, que poden arribar a parlar de tu. I evidentment que no t'interessen els periodistes d'esports, de cultura o d'economia, però una raó bàsica, sí? Que són mitjans petits? Doncs pues aquí ja són ells mateixos qui et diran, no, aquí cobrim de tot, no, aquí fem de tot. Bueno, doncs llavors t'apuntes els noms, tens 3, 4, 5 redactors que cobreixen de tot i a partir d'aquí intentar teixir unes certes relacions amb tots ells. I poc a poc t'arribes a entendre't amb un, a tenir el seu telèfon, a tenir el seu mail, a veure quina és la forma més pràctica de parlar o de contactar amb ell, o també a teixir una certa complicitat perquè t'ajudi algun dia que tu necessitis que t'ajudi. Ei, tinc aquesta nota de premsa, no me la compra ningú, va, diu, publica-me-la. Això passa molt sovint. I si has teixit una bona relació, aquest periodista t'arribarà a publicar aquesta nota de premsa que tu no has arribat a colar a cap altre. I un bon relat. Tu necessites, abans d'adreçar-te a un periodista, saber perfectament de què estem parlant. És a dir, com és la teva empresa, com és el teu esdeveniment, quanta gent hi ha darrere, quina és l'antiguitat, per exemple, si estàs cobrint, si estàs darrere de la cobertura d'un festival de cinema, has d'explicar una mica als periodistes la història d'aquest festival. Té 30 anys, 50 anys, 70 anys, quins són alguna de les persones famoses que han passat. Per exemple, ara es parla molt del Festival de Sitges, no? De cinema, pues, la gent de premsa de Sitges sap perfectament quins actors han passat per allà, quins actors o directors han guanyat premis, quins seran els propers premiats o propers actors o directors que vinguin, l'any que ve és el 50 o el 30 aniversari de Psicosi, si em sembla. És a dir, saben tot el relat i tot el que hi ha al voltant del teu esdeveniment, la teva empresa, el teu festival, la teva campanya, la teva marca. Si la teva marca avança d'una altra família, d'una altra acció aliat, doncs ho has d'explicar. Necessites un relat, necessites saber tots els ingredients que envolten a la teva empresa, la teva campanya o la teva institució. En el cas d'un ajuntament, hauràs de saber el nom de tots els alcaldes anteriors. Bueno, normalment, no? Llavors, els alcaldes i els partits els que pertanyien a tots aquests alcaldes anteriors al teu. Per què? Perquè hi haurà algun moment que t'ho preguntin o que com a context necessites saber, com a mínim, quin era el predecessor del teu alcalde actual, no? Quin era l'anterior. Si mai hi ha hagut una alcaldessa, si mai hi ha hagut socialistes al govern, si mai hi ha hagut Esquerra o Junts o el PP dintre de la corporació principal. És a dir, aquestes dades les necessites tenir al cap. No sempre les has d'explicar, però sí que aquest context l'has de dominar i saber, sobretot si algú t'ho pregunta. Sí? Anem bé? És a dir, abans d'adreçar-nos o d'intentar buscar un periodista, hem de fer un llistat de quins periodistes podria contactar i quina història li vull vendre a aquest periodista. De què va mi empresa? Què vende mi empresa? Sí? El que dèiem, com és la nostra empresa? U és la imatge. Hem de saber quina imatge tenen els periodistes, la població, la societat de la meva empresa. Hi ha imatges d'empreses molt bones, amb una reputació exquisita. Per exemple, Banc de Sang i Teixits, no? És un banc que recull sang, que recull donants, que tenen unes campanyes molt grosses perquè recullen molta sang de la població catalana. I aquí som líders, no?, en donacions de sang. És a dir, que hi ha moltíssima gent que dona sang i tu la reculls, l'organitzes, no?, i fas aquesta campanya i poses tots els llits perquè la gent pugui donar sang. Qui parla malament del Banc de Sang i Teixits? Ningú. Perquè és una institució molt bona que fa una molt bona tasca. Tens una imatge, una reputació molt bona. Sí? Però potser tens una imatge molt bona, hi ha una imatge molt bona de la teva empresa, però tu no vols ni ampliar-la, ni reduir-la, ni modificar-la, simplement que continuï. Bueno, és una estratègia. Potser tens una imatge molt pejorativa, hi ha una imatge molt pejorativa de la teva empresa, de la teva institució. Un ajuntament amb molta corrupció. Òbviament tu saps, i és un caldo de cultivo, de que la gent no parla bé del teu ajuntament perquè hi ha hagut alcaldes, detinguts, no sé, intervencions de Mossos d'Esquadra o de la Guàrdia Civil per qüestions de corrupció, i saps que hi ha una imatge negativa, en aquest cas, del teu ajuntament. És bastant públic i notori que la Casa Real ha perdut, no?, molts punts els últims anys en quant a notorietat o imatge. És a dir, cada vegada hi ha més gent en contra del que fa la Casa Real, de l'institució del rei, de les despeses. Doncs tu has de ser conscient d'aquesta imatge negativa i pejorativa per intentar girar o donar-li la volta. Sí? L'evolució, el que deien, és a dir, potser tu tenies una imatge molt bona d'aquesta empresa i amb el temps ha empitjorat. O al revés, al principi tenies una imatge dolenta i ha anat millorant. Bueno, s'ha de veure, s'ha d'analitzar. Sí? I, sobretot, si volem que parlin o no de nosaltres. Si t'interessa estar tot el temps en els mitjans de comunicació, si t'interessa que cada setmana hi hagi algun periodista que publiqui una cosa de la teva empresa, o no. Si no t'interessa, si t'interessa sortir una vegada al mes, una vegada cada dos mesos. Llavors, és una estratègia com més ralentitzada, més poc a poc. Però hi ha moltes empreses i moltes institucions que no ens interessa estar tot el rato en els mitjans de comunicació. perquè te la jugues també, evidentment, no? Hi ha una certa, hi ha un cert risc. Si tu estàs trucant a periodistes constantment, hi haurà algun periodista que faci una pregunta i que tu metes la pata i donis una dada errònia, una expressió que no convé, una declaració que no deixa en bon lloc a una altra, llavors t'envoltes, no?, d'una polèmica que no la buscaves. I evidentment que hi haurà institucions o ajuntaments o empreses privades que no volen que es parli d'ells. Segur que hi ha algun banc de teixit, un banc de sang de teixit en algun lloc que no volen fer campanya a mitjans de comunicació. No els interessa. Nosaltres ja funcionem, tenim la nostra plantilla, no tenim problemes, no volem mitjans. Però no és el comú. El més comú, el que domina, diem, en el si de les empreses, de les institucions, dels festivals o de les campanyes publicitàries, és intentar trucar periodistes i que parlin i parlin bé de nosaltres. Sí? No hi ha cap festival de cinema, per exemple, com el de Sitges, que no vulgui una entrevista a La Vanguardia, al Periòdico, a RAC1, a Catalunya Ràdio, evidentment que no. No existeix. És a dir, tots volen sortir als mitjans. Doncs esteu al capdavant d'una estratègia comunicativa i heu fet més o menys el relat que dèiem de l'empresa o l'institució, ja sabeu què heu de vendre, no? O més o menys sabeu què voleu vendre, teniu un nou producte, teniu un nou alcalde, acaben de ser les eleccions, tens un nou alcalde, aquest nou alcalde que no coneix quasi ningú, excepte la campanya, ara, no?, que ja ha agafat el càrrec, necessita sortir als mitjans, no? Doncs anem a trucar als periodistes, anem a contactar amb els periodistes, sí? Posava aquest títol de, si el nostre objectiu és que vingui una televisió, per comentar, diguem, aquesta foto, el primer que hem de fer és com donar, quina serà la millor estratègia per donar, per contactar, per escoltar la veu d'aquest periodista i explicar-li de què anem nosaltres, quina és la nostra empresa, quin és el meu alcalde o quin és el producte que està a punt de sortir a la venda. Sí? Hem de triar entre mitjans o periodistes, podem triar tots a la vegada, podem escollir un, perquè jo crec que amb aquest potser sí que és una bona estratègia i ja després anirem a la resta, no? Pots triar, no hi ha d'exclusiva, sinó que li expliques la teva estratègia primer a un i després vens a la resta. El com ho abordarem, abans ho comentava amb el Jordi, que avui per avui hi ha totes les eines del món possibles per contactar, per fer efectiva la teva estratègia, és a dir, pots trucar-li, pots enviar-li un WhatsApp, pots enviar-li per Telegram, senyales de humo, per mail, o sigui, cada vegada hi ha més eines i més maneres d'arribar a contactar amb un periodista. Una altra cosa és que ell no et faci cas, però que li arriba el missatge, evidentment que és cada vegada més fàcil. I el que li oferirem, si tenim un nou producte, si tenim una nova estratègia, hi ha empreses, per exemple, que volen implantar-se en un nou país, no? No tenim, no, un producte, no venem un producte a Canadà i a partir del mes que ve arribarem a Canadà. Doncs aquesta estratègia li intentes vendre a un periodista, li intentes oferir un nou tema, un nou producte, perquè ja et coneix, li dius, mira, és que ara la novetat, no? El cebo, el que hay de nuevo, la novetat que tenim dins de l'empresa és que ens instal·larem, és que començarem a vendre a Canadà. Bueno, quan arriben els mesos previs a un festival, evidentment que li has d'oferir als periodistes les novetats del proper festival. No li pots explicar, ei, el mes de setembre hi haurà el festival de Sitges. Sí, això ja ho sé, però dona'm alguna dada més. Dona'm, no sé, quin actor vindrà, a qui li doneu el premi i tal. Dona'm una mica de suc, no?, perquè jo pugui fer una notícia. Si no et dones cap novetat, no puc explicar res. Sí, que hi haurà un altre festival, sí, això ja ho sabem. És com, sí, hi haurà cavalcada el 5 de gener, això ja ho sabem. Sí? Llavors, si volem vendre un producte, una estratègia, un alcalde, alguna cosa que ha passat i que nosaltres som els primers que ens interessa que parlin de nosaltres, hem d'escollir, redactar i intentar fer atractiva una bona nota de premsa. Sí? És el primer pas, és un pas clàssic. Una altra cosa és com fer-li arribar aquesta nota de premsa al periodista. Però una nota de premsa, evidentment que totes les empreses, pues, tiren d'aquesta estratègia. Un full, un full i mig, quan més curta millor, perquè són milers o centenars de notes de premsa les que circulen cada dia, i llavors els periodistes tenen la bústia cada matí plena de notes de premsa. Que hem de fer un títol molt atractiu? Sí, però sense passar. No cal exagerar. Sí? Posat en més d'una situació com la d'avui, un exemple de que en un congrés de turisme hi havia una persona al capdavant d'una cadena d'hotels i que aquell dia ell volia atendre els mitjans de comunicació i presentava alguna novetat respecte a la seva cadena d'hotels. I ara, nota de premsa, en algun paràgraf, tercer o quart paràgraf, posava que és conegut com l'Steve Jobs del turisme. Home, a lo mejor nos hemos pasado un poquito, ¿no? No cal exagerar. Entre altres coses, perquè suposo que a vosaltres també us passa que no, o sigui, no us agrada que us exagerin amb algú, no? És com quan et conviden a una festa i ara serà la fiesta del siglo. No, tio, no exageres, no? Pues igual, no ens agraden que, no els agrada als periodistes que exagerin, que alardés, que els hi diguis o els hi prometis una cosa que després no serà així, no? Serà el cotxe més barat del món o el cotxe que més consumeixi. No, és que no ho has comparat. A tu t'agradaria que fos el cotxe que menys consumeixi, no? I més tal com estan els preus actuals, però és que no ho tens comprovat que sigui així. Llavors, no exageris. Anem a fer una bona nota de premsa, que sigui curta, que sigui àgil, que sigui un llenguatge natural i que el periodista, més o menys, des del principi, tingui un punt d'atenció i digui, bueno, sí, i no l'esborri. Al matí, tots els periodistes esborren, no sé si centenars, però desenes de notes de premsa. Doncs anem a intentar que no l'esborri, que se la guardi, ni que sigui uns minutets. Sí? Deia curteta perquè a partir del quart, cinquè paràgraf la gent ja deixa de llegir. No li interessa. Cada vegada llegim menys. No dic novel·les o tuits o coses que passen a Instagram, sinó simplement que són moltes notes de premsa i han de ser curtes. Això hem de dir que l'ideal seria que poguessis llegir una nota de premsa en el temps en el que creues un pas de vianants. Perquè si us imagineu un moment, hi ha molta gent que en el cotxe, quan parla el semàfor en vermell, agafa el mòbil i mira. Si mira una cosa que no li interessa, fins i tot pot arribar a esborrar-la i després que es posi el semàfor en verd i continuï. Quan fas un pas de vianants i vas caminant, també pots anar tots amb el mòbil, pots mirar una nota de premsa que quan acabis el pas de vianants no t'hagi interessat i l'esborris. Però l'important és que sigui una nota de premsa àgil i curta com perquè li doni temps a llegir-la en pocs minuts o en pocs segons. I com a mínim, que el titular i el primer paràgraf sigui molt, 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 molt atractiu i molt interessant com perquè diguis, ostres, el festival aquest, ostres, la joia esta, oye, el político este, oye, no sé, que tinguis un punt d'interès per no esborrar aquesta nota de premsa. Evidentment que hem de debatre seriosament quina és la millor hora o quin és el millor dia per enviar una nota de premsa. Divendres a la tarda ja ho descartem, no? Sí? I dilluns al matí, també. Raons bàsiques, sí? Evidents. Dilluns al matí se t'acumula absolutament tot, a més del son, de la son que tinguis després del cap de setmana, i el divendres a la tarda no estàs per llegir coses serioses, no? Estem per quedar per sopar. Llavors, evitem aquestes dues franges. I a partir d'aquí, la resta de la setmana, evidentment que entre dimarts i dijous és el més interessant, perquè jo crec que és quan més atenció posen els mitjans i els periodistes per atendre notes de premsa, i també hem de pensar l'horari del periodista. Si és un periodista, per exemple, que treballa amb el Basté a RAC1, és un periodista que s'aixeca entre les 3 i 4 del matí. És a dir, que a partir de les 2, 3 del migdia està mort. Llavors l'hem de fer arribar la nota de premsa fins a aquell moment. A partir de les 3 de la tarda, 4 de la tarda, intentarà anar a casa a dormir. Doncs pensem l'horari del periodista. Sí? Tu li vols explicar un nou producte que tens, una nova estratègia o un festival que serà la primera edició. Anem a buscar el millor moment. Sí? Si és un periodista que treballa en un programa nocturn de ràdio o de tele, doncs passem d'enviar-li una nota de premsa a les 9 del matí perquè estarà o dormint, o arrencant el dia, o intentant, no?, sobreviure al que és matinar quan tens un programa nocturn que acaba a les 2 o 3 de la matinada cada dia. Pensem molt en quin és el millor moment. De fet, jo faig una cosa que crec que no és res sorprenent, que sempre que em pregunto al periodista per enviar una nota de premsa, el primer que em pregunto és, te pillo bien? Perquè si em dius, vaig de boli, estic a l'hospital, uf, me pilles tal, no cal seguir la conversa. Ja l'intento luego. Ahir mateix li vaig preguntar a una periodista i em va dir, voy a 1000, Alberto. I li vaig dir, vale, pues cuando vayas a 500 ja t'aviso. Està? Espero. Per què intentar enviar-li alguna cosa i que ens posi atenció si m'està dient que va de cul i que va de boli i que no té en aquest moment el millor moment per atendre? Ja esperaré. Si no tinc pressa, m'espero. I ho intentaré. Aquesta periodista a la que ahir em va dir vaig a 1000, avui tinc la intenció d'intentar parlar amb ella. A veure si tinc sort. Però ahir ja vaig descartar-ho. Si tenia mil de coses a fer, no em posarà atenció. Si no em posa atenció, no em comprarà la nota de premsa. I, si, i el que deia abans, hem d'escollir la millor via. És a dir, si al periodista li encanta, com comentava abans amb Jordi, si al periodista li encanta Telegram, l'enviem per Telegram. Que no és la teva via, ¿vale? Però és la seva. El periodista està sempre, sempre i contínuament a Twitter. Doncs l'enviem per Twitter. L'altre dia jo vaig fer-ho. Vaig contactar amb un periodista amb el que no tinc el telèfon, amb el que no sé quina veu té, no sé quina cara té, si ho busco per fotos sí, i amb el que no he estat mai en persona amb ell. Però sé que està sempre a Twitter. Vaig intentar-ho a través de Twitter, em va publicar la nota. I era una nota de premsa clàssica, curteta, tal. I simplement li va interessar el tema, però el que jo li vaig oferir sobretot gràcies a la millor via que tenia jo a l'abast, que en aquest cas era a través de Twitter. Li encanta Facebook? Ens hem de posar a les seves sabates. Li deia Jordi que és com posar-li la seva cançó favorita en el cotxe. Ell va de copilot i tu li poses la cançó i dius, ostres, aquesta cançó és que m'encanta. Doncs fem això. Anem a buscar el millor ambient per ell, que se senti supercòmode. Si no li agrada gens ni mica a Facebook, o no, ni té Facebook, doncs ens oblidem de Facebook, ja està. No, no fem servir Facebook per enviar-li aquesta nota de premsa. Hi ha gent que cada vegada parla menys per telèfon. Timidesa, també diuen que són noves generacions, i no li agrada parlar, doncs no el truquis, ja està. Si és tímid, per què forçar una cosa que no et portarà a bon port? Ai, no, és que jo trucar, jo prefereixo WhatsApp. WhatsApp, ja està. Es poden col·locar notes de premsa meravelloses, de manera meravellosament estratègiques, gràcies al WhatsApp, si aquesta persona no vol trucar. És que li encanta fer cafès i xerrar i que l'escoltin i tal. Vinga, va, anem a fer un cafè. Quedes, fas un cafè, l'escoltes, passes una o dues hores, estàs invertint temps de la teva estratègia comunicativa i segurament al final t'arribarà a publicar la teva nota de premsa parlant del teu esdeveniment, del teu festival, la teva campanya, el teu producte. Parlarà bé de la teva marca sempre que tu t'hagis posat a les seves sabates a l'hora d'explicar-li el teu producte. Però en el seu millor moment, el millor dia de la setmana, hi ha gent que per sempre diu: jo tinc festa dilluns i dimarts perquè treballo la resta de les setmanes. Quedem un dimarts. Bueno, doncs li estàs agafant un dia lliure, però és un dia que ell t'escoltarà perfectament i en tots els sentits, sí, de lo que tu li estàs parlant. I si li pilles un dia de feina, anirà de boli. Apropar-se a la seva feina. Jo he fet molts cafès a sota d'un mitjà de comunicació. Ei, no, jo m'apropo. Jo et porto el client, jo et porto la campanya, jo et porto una nota de premsa impresa en mà. És a dir, posem-nos ràpidament a les sabates d'aquell periodista que vols que parli de tu i posem-li fàcil les coses. Si tu et dius, ei, vinc a casa teva i fem un cafè a baix de casa teva, diu, ah, doncs mira, o la gent posa un pijama, no? O sigui, fàcil, no? Ja està. Sí?
Una cosa.
Vinga.
Que si tu no coneixes aquestes eines que expliques,
em dona
la sensació que són com si ja tens un contacte previ amb un periodista. Però quan tu comences des de zero, que no coneixes un periodista, totes aquestes eines que comentes, d'enviar-li WhatsApp, saber el seu horari, tot això no...
Costa més.
No ho pot saber.
Vale. Tu ets nova, vale? Entres a un ajuntament i ets nova. El primer que pots preguntar és si hi ha una base de dades antiga feta per la persona que estava anteriorment. I et diuen, no, mira, és que s'ha esborrat aquesta base de dades, l'hem perdut. Bueno, pues, te vas a Excel i abres un document nou i comences de zero. Que és difícil? Sí. Però oi que quan passin 3 anys i tu continues al teu càrrec, aquesta base, aquest Excel, ja estarà bastant omplert? Evidentment que si tens una base ja feta, o una petita base, no?, antiga, evidentment que ja no parteixis de zero. Però sempre pots trucar en un número fix d'un periòdico d'una ràdio, d'una tele, no? I preguntar què periodista lleva este tipus de temes. Sí? Política municipal, no? Un ajuntament. Truques al Punt. No coneixes a ningú. Truques en fixa. Mira, soc no sé qui, treballo per l'ajuntament de tal i m'agradaria saber qui porta política municipal. La persona normalment que s'ha agafat el telèfon sap que no t'interessa ni esports, ni economia, ni cultura, no? Bueno, doncs dirà, doncs mira, tens el Jordi, tens el tal, tens l'altre, tens l'altre. Vale, en aquest moment no li pots demanar els quatre telèfons mòbils, però ja saps nom i cognoms. Bueno, sí? Dos, sempre et facilitaran un mail. O sigui, igual que la gent és reservada a l'hora de donar Instagram o WhatsApp, no? Comptes privades, o, no? Per una qüestió de drets normals, sempre donen el mail de la feina. No sé qui, arroba, diari, punt, no? Doncs t'apuntes als mails i comences a provar a través del mail. I una vegada que has més o menys tingut una certa sort gràcies al mail, intentes ja quedar amb aquesta persona que et donarà el mòbil. De fet, a la tercera o quarta comunicació que tens amb un periodista, directament et diu, escolta, escriu-me, o sigui, enviam un WhatsApp. Hi ha gent que per Twitter, no?, et diu, va, escriu-me per WhatsApp. No sé si feu servir Wallapop per vendre coses, però vaja, també per Wallapop la gent et dona el WhatsApp. Ai, mira, és que l'aplicació és una mierda. Ja està. Jo l'altre dia em van donar el mòbil per quedar amb una persona per vendre una cosa per Wallapop. La gent ho fa, dona el mòbil. No a la primera, sí, però la tercera o quarta comunicació que tinguis amb aquest turista et donarà el WhatsApp. Aquest telèfon el fiques al teu Excel i ja tens un fitxat. I a poc a poc començaràs a teixir el que deia abans, no? Aquesta xarxa de periodistes. Y una vegada que hayas conectado o mitjanamente, o medianamente conocido a alguien a través de la red que sea, Telegram, ¿no? Mail, el que sigui, quedas amb ell físicamente, li poses cara y fas un café. Y una de las cosas que més agradeixen los periodistas para hablar de tú es que vinguis a hacer un café només per conèixer. Que no vengas a venderle nada, ya vendrás otro día. ¿Sí? Es a dir, si el primer día dius, no, si él, només per conèixer, per veure com estàs, diu, ah mira, t'interessa en mi i no em vol vendre cap moto. Ja li vendràs una moto, però el primer dia, si pots, no és per conèixer. Jo, de fet, de vegades faig ronda amb 3, 4, 5 periodistes i els hi pregunto, ei, com estàs? Només vull saber com estàs, ja està. I em diu, preocupat, l'altre, vaig de boli, l'altre, ah, superbé, tal, i tu? Bé, ja està. I han tingut la sensació de que jo estic darrere d'ells, de vegades per vendre-los una història, sí? I de vegades només per saber com estan. Tinc bon rotllo amb ells, doncs només vull saber com estan. Que és de cortesia? Sí. Que no vull dedicar-li molt de temps a aquesta pregunta? També és veritat. Però com a mínim, que no sempre que m'adreci a aquest periodista sigui per vendre-li alguna cosa. Sí? Perquè serà una certa complicitat que has creat i el dia, que després ho veurem, que tu tinguis una crisi, ell no t'atacarà com un tiuró, no? En plan, voy a sacar lo peor de tu empresa y lo voy a publicar todo. Anirà una mica en tacte perquè et coneix i intentarà més o menys tractar bé, tot i que tinguis un alcalde corrupte a l'Ajuntament. Sí? Però és veritat que són dues bases completament diferents. Una quan ja tens aquesta base feta i una altra quan no tens aquesta base. Però és com tot, és començar de zero i mica en mica, o si no, tirant d'una base prèvia que hagi fet algú abans de tu al teu mateix lloc de feina, però començar-la a fer de poc a poc. I anar amb molta paciència intentant conèixer aquesta gent. Quan es canviïn de mitjà, t'avisaran. Ei, que ja no estic aquí, estic a tal. Vale. Per Twitter la gent avisa molt quan deixa una feina. Doncs, ho poses al teu Excel, ja no està aquí, s'ha canviat de tal, o s'ha agafat un temps, o se'n va a fer classes. Ara l'explicava una periodista que portava 20 i escaig anys a la SER i s'ha anat a la factoria de crims de la sèrie de TV3 i de Catalunya Ràdio. Doncs, bueno, doncs ja no li, al teu Excel vas i li poses, ja no està a la SER, ara està a crims. Està. Però aquesta creació de base de dades costa, però després d'un temps ja la tindràs més o menys resolta. Sobretot la teva parcel·la que més t'interessi. Política municipal, moda, economia, esports... Evidentment que si tu estàs al capdavant de l'equip de comunicació de Girona, ja saps a qui t'interessa, els tios d'esports i les ties d'esports que cobreixen partits futbol, esports en general, o esdeveniments d'esports en general. Truques als diaris de Girona i no demanis ni per política, ni per economia, ni per cultura. I poc a poc aniràs, sí? També els propis canvis interns dels mitjans de comunicació, la gent ho posa a Twitter. No? Ara estaré al capdavant de la secció tal, doncs tu ho fiques al teu S, o com a mínim intenta guardar-ho a la teva memòria. Sí? Llavors el que deia, jo que soc molt optimista a la vida en general, crec que parlin i que ho facin bé de la teva empresa no és impossible, es pot intentar, i ara, tot i que jo sempre dic que el millor consell que puc donar és no facis cas dels consells, et donaré 20 consells, vale?
A veure.
Per vosaltres, què hauria de ser un DIRCOM, un autèntic DIRCOM d'una empresa? Algú que aixequi la boca.
Aquí tenim.
Director de comunicació, directora de comunicació, què ha de fer? Com ha de parlar d'una empresa? Ui, que tímids.
Sí, una mica sí, eh?
Ha de parlar bé, no? Ha de comunicar, ha de ser un portaveu,
ha d'explicar les bondats.
La filosofia i els valors de l'empresa, transmetre els valors que comunica.
Vale. I per què poso no hooligan?
Perquè no ha de ser un friki de la seva empresa, no?
Perfecte. La propera vegada, en comptes de hooligan, diré friki. Molesta molt un hooligan. O sigui, és com, ai, no ho vaig ser. Sí, o un friki, com deia ella. El periodista perd interès en el que li està explicant quan detecta que és un autèntic hooligan de el que li estàs explicant. Per exemple, en política, ara que està tot tan polaritzat, no? En qualsevol terme que analitzés la política, catalana o espanyola, cada vegada hi ha més hooligans. I llavors, si tu t'interessa un tema polític que al partit polític al que estàs trucant no li interessa, ja saps que tindràs un mur, un autèntic mur, un autèntic hooligan que et dirà de tot, que t'insultarà, que et penjarà, que no t'agafarà el telèfon, que no et donarà cap tipus de resposta. Aquí l'ideal és trobar o fer-nos DIRCOMs o autèntics DIRCOMs que no hooligans ni friquis. Perquè llavors sempre ho veuran com un company, el veuran com una tècnica, el veuran com un professional. I fins i tot, quan tu saltis d'aquesta empresa, d'aquesta institució, d'aquest partit polític, no només continuaran sent amics teus, sinó que més t'ajudaran a trobar feina, a la propera feina que tinguis, a la propera reunió, a la propera trobada. És a dir, continuarà tot igual que ho havies fet durant la teva època, a la teva institució, a la teva empresa o al teu partit polític. Si ets un hooligan, només et faran cas als que tenies com amics, però els altres no et donaran cap tipus de favor, no tindran cap tipus de relació amb tu perquè s'has maltractat durant el temps que eres hooligan. I això a política passa i malauradament passa molt sovint. Llavors aquí s'aprecia molt, per exemple a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha una persona al capdavant de la comunicació, Amada Colau, que porta 5 alcaldes ja darrere al mateix Ajuntament. És a dir, que ha estat en 3 partits diferents, amb 5 alcaldes diferents, i ningú l'ha fet fora. Què vol dir? Que no són hooligan. Que ha tractat bé a totes les periodistes, que ha mirat pels interessos de cada alcalde o alcaldessa, en aquest cas l'última, la de Colau, però que ha fet la seva feina com un professional. I la gent li respecta i els alcaldes el mantenen. Si fos un autèntic hooligan, a la que un alcalde perd el puesto, la propera alcaldessa o el proper alcalde el primer que fa és fer-lo fora. Perquè si ets un hooligan de l'anterior alcalde, no ho seràs meu, no? Sí? Un millor entrevistat. Sempre que un periodista et pregunti i et demani alguna persona per entrevistar la teva empresa, tu busques un tècnic, una persona qualificada, el portaveu o el president. La màxima autoritat de l'empresa és la millor veu a nivell d'imatge, no? Perquè parli. Qui és el director del Festival de Sitges? Tal persona? Doncs jo vull entrevistar el director del Festival de Sitges. No vull la tercera o quarta persona, no? Amb màxima responsabilitat del Festival de Sitges. Vull el president o el director del Festival de Sitges. Sí? Vull a l'alcalde, no vull al tinent alcalde. Sí? Vull a la presidenta de la marca tal, no vull a la tercera o quarta de l'empresa. Vale. Però és el millor entrevistat, perquè llavors aquí haurem de jugar en el nom, no? I la institució que representa, i diguem, els galones que té aquesta persona, i si és la millor persona per explicar la qüestió que t'estan demanant. De vegades, una opció és buscar una sortida mixta. Tens el president de l'empresa, però tens el tècnic també que controla més aquesta qüestió que t'estan demanant. Per exemple, una qüestió científica. Pues home, si al laboratori no ha estat el president de l'hospital o el director de l'hospital, al laboratori ha estat un cap, no? Que és un tècnic que ha estat allà amb el teixit, per exemple, que ha estat investigant durant anys, però no ha estat el director de l'hospital. Solució mixta. Jo et poso, el periodista, jo li poso al president o al director de l'hospital i al tècnic, el responsable de l'estudi mèdic que acaben de donar a conèixer. Llavors, els dubtes més precisos al resultat tècnic, diguem, la veu gran de l'hospital a l'hora de denunciar aquest estudi que acaben de donar a conèixer, la donarà el president o la presidenta o la directora de l'hospital. Però sempre hem de posar el millor entrevistat possible al periodista. Perquè si no, quan pengi l'entrevista al teu que tu l'has posat, penjarà i et trucarà. Oye, no tenies sota entrevista, no? Tio, és que s'expressa fatal. És que no controlava, és que no sabia les xifres. Llavors se sentirà una mica decebut. Perquè dirà, ostres, me podries haver posat una altra entrevista, no? Una persona que controli més del tema del que m'estaves explicant. Sí? Intentem no fer mai una convocatòria per periodistes sense preguntes. A la que tu li dius a un periodista és sense preguntes, tens aquest periodista en contra. De mal humor, de mala hòstia, amb ganes de marxar. Doncs intentem evitar directament qualsevol convocatòria per premsa, a una campanya, a un esdeveniment, no? Sense preguntes. En política és molt... la tentació està ahí quan tens un problema de corrupció, una dimissió, una decisió polèmica, de convocar la premsa sense preguntes. Gran error. Els tindràs tots, diguem, de mal humor, perquè voldran sempre fer preguntes. Sense faltes, sempre, qualsevol comunicació, fins i tot quan sigui un WhatsApp, intenta no posar mai faltes. Els periodistes són molt tiquismiquis i no ens agrada rebre textos amb faltes d'ortografia. Hi ha correctors, hi ha temps, hi ha algun amic que controla més que tu d'ortografia, doncs anem a buscar aquestes eines per intentar mai de la vida enviar textos amb faltes d'ortografia. Però això, sobretot, important, reaccionar avui i reaccionar ara. Quan un periodista et pregunta per una qüestió, ja té pressa, ja som impacients, no tenim marge per fer un cafè amb tu. T'estic trucant perquè necessito això per allà. Són les 11 del matí i tinc l'informatiu a les 2, no? Entre notícies. Doncs imagina't el marge que tinc per traslladar-te la meva petició, entrevistar la persona que em posis o que intentis buscar i tornar a la tele per editar aquesta entrevista. No tinc temps, necessito aquest entrevistat, el necessito ja. Llavors has de valorar si t'interessa reaccionar o no, però si t'interessa reaccionar ho has de fer ja. Si no, què farà el periodista? I potser truca a l'altra competència. I llavors, quan estiguis al migdia, te vas a cagar en tot. Sí? Perquè tindràs la competència sortint a un telenotícies amb una gran audiència i tu pensant que l'expert que tu tenies avui estava de festa, o avui estava en la família, o avui estava ocupat i no ha pogut atendre el periodista que volia una petita declaració de 3-4 minuts, que després són 10-15 minuts d'entrevista, però que volia una cosa ràpida i tu has volgut reaccionar i no t'ha donat temps. Sí?
Sobretot perquè el periodista sí olora que tu no estàs per ell i que no li posaràs al final cap entrevistat i que no li donaràs una resposta més o menys fiable ràpid, buscarà una solució. Perquè el seu jefe o la seva jefa li ha demanat un vídeo, un article, una entrevista, i si no la té trucant a Alberto, trucarà un altre. Hem de donar la cara i hem de demanar perdó? Jo apostaria sempre per fer-ho. Costa, sí. Hi ha moltes empreses que prefereixen amagar-se i deixar que, no, que es campi i que deixi de ploure. Els partits polítics, per exemple, quan hi ha una dimissió, un cas de corrupció, un cas d'assetjament
doncs intenten, evidentment, no fer cap tipus de declaració, però totes aquestes hores tu estàs donant l'oportunitat als periodistes a que parlin sense la teva versió. És a dir, ha passat alguna cosa gros, greu, però tu no estàs explicant per què ha passat això gros o greu. Si no dones cap explicació, si no dones la cara, i si a més no demanes perdó, sembla, de cara a l'opinió pública, que ho has fet expressament o que t'és igual el mal que hagis fet. En canvi, si surts i demanes perdó i reacciones ràpidament, hi haurà una part de l'opinió pública que dirà, qual, com a mínim ha donat la cara. Que evidentment que podem sortir, intentar donar la cara i que la jugada no ens surti bé i que sigui just al contrari, que surti pitjor. És a dir, que ara la gent pensi pitjor del que pensaven abans. Sí, la mala sort existeix. Però jo crec que hem de jugar aquesta carta. I demanar perdó està ben vist. No pensem en el rei emèrit al 2022. Pensem quan passa Botswana. Surt i demana perdó. En aquell moment, el dia següent, hi havia gent que pensava, bueno, com a mínim ha perdut perdó. I tenia una imatge millor que el dia anterior del rei emèrit. No parlo ara, parlo de Botswana. Que la Casa Real organitzi un ei, anem a treure el rei demanant perdó pel que ha passat, unes quantes paraules, mig minut, és una bona estratègia, anem a intentar-ho, anem a intentar frenar el cop, i ho han fet. Van frenar el cop. Després ja ha passat el que ha passat, sí, sí. És com quan un polític surt i expressa la seva dimissió, doncs uns resultats electorals malíssims. Doncs està demanant perdó, està dividint, està veient que no ha sortit com ell hagués volgut i que aquí s'acaba la història. Frenes el cop. Hi ha polítics que dimiteixen fins i tot la mateixa nit de les eleccions. Jo crec que més del dilluns al migdia no pot passar d'una dimissió arran d'uns resultats electorals dolentíssims. Si som muy malos, poques hores. No podes esperar mai. Perquè la gent parlarà molt de però con los malos resultats que han sido, ¿por qué no dimite ya? Si ho fas la mateixa nit, perfecte, ja està. No hi ha res més, s'acaba la jugada. Si deixes el dilluns al migdia, ho has allargat una mica de bonia, però ja està. D'aquí jo ja no passaria.
Ho deia abans, no exageris ni menteixis. El periodista s'acabarà adonant que l'has mentit.
I si s'acaba adonant que l'has mentit, no et tornarà a trucar. Desconfiarà de tu. O potser fins i tot truca la propera vegada a la competència o algun altre periodista al teu mitjà. O sigui, tu estàs aquí i està trucant a la teva companya i deies, ¿por qué la llamaste? Porque la mentiste l'última vegada. Són petites traïcions, són petites mentides que tu creus que no tenen un recorregut, però que realment juguen en contra teva de cara a guanyar-te una certa reputació. Si la teva empresa ha retirat un producte, digue-li. No li diguis, no, està retirat el producte. No, sortirà segur tal. I al final te pillen la mentida. Sí? Amb educació i amb humor, bueno, són dues pràctiques que jo crec que són part de les relacions humanes. No? Tens una amiga o un amic, intentes fer-li bromes, ser educat amb aquesta persona. Per què no hem de ser educats amb els periodistes? Per què no hem d'intentar una broma amb algun periodista? Ell es relaxarà, et cuidarà, se sentirà, bueno, no com un amic, però sí que se sentirà amb una relació en la que se sent còmode i en la que potser fins i tot li ve de gust agafar-te el telèfon i xerrar una estona amb tu perquè sap que té un bon rotllo. Hauria de ser bàsica la vida, no? Dirigir-nos amb tothom, no? Amb humor o amb educació, però jo crec que no està de més posar-ho sobre la taula perquè ens guanyem una certa empatia, una certa complicitat amb el periodista, si juguem una mica amb ell, si hi ha, o si descobreixis un tema que li encanta. Si tu saps que té una afició a tal cosa, a partir d'aquí ja tens una cosa en comú, una cosa de la que saps que... I què? Hoy també has ido a tal sitio, tal, no sé, no? Una mica de bon rotllo per intentar que després la nota o el que li estàs venent li caigui una mica millor i no així en fred de... No parlar d'una altra cosa que no sigui purament feina. Que la teva nota de premsa no sempre és perfecta és una cosa que hem d'assimilar quan parlem, quan treballem a qualsevol institució, empresa o entitat que sigui. La pensem, la dibuixem, la dissenyem, la revisem, està perfecta en castellà, en català, en anglès, té unes fotos adoptades, tal, no sé què, ja triomfarem, doncs pues no, no sigui. No sempre perquè són moltes les defenses les que els arriben els periodistes i perquè potser té un cert punt d'avorriment o perquè en aquell moment hi ha hagut una dimissió molt sonora i molt polèmica, no? I de la que tothom parla. Bueno, se t'ha escapat una oportunitat. Ja hi haurà més. Hi haurà més esdeveniments, hi haurà més productes, hi haurà més estratègies i més notes de premsa. Però no t'obsessionis de que totes les teves notes de premsa han de sortir publicades i que totes són meravelloses. No, home, no. Siguem una mica més modestos. Hi haurà notes de premsa que passin desapercebudes. Cap periodista et comprarà totes les notes de premsa que tu li passis. Hi haurà dies que sí. Ostres, l'Alberta m'encanta, tal. Hi haurà dies que... no me lo compren. No seràs la llengua, perquè evidentment que tu has treballat aquesta nota de premsa i t'interessaria molt que la publiquin, però si passa desapercebuda, et mossegues la llengua, siguis pacient i intentem amb la propera nota de premsa a veure si tenim més sort. Però no ens encarreguem o no eliminem a un periodista o un mitjà perquè un dia no ens compri una nota de premsa. Aquest periodista continua sent igual de vàlid que abans d'enviar-li tu la teva nota de premsa. Anem a seguir provant, no? A la següent vegada que tinguem un producte, alguna cosa nova per presentar-li, a veure si tenim més sort la següent. Ho deia abans, no preguntis per quan ho necessites, no? Totes les periodistes aniran a empreses, totes les periodistes tindran molt poca paciència amb tu i al cap de mitja hora t'estaran preguntant, ja ho tens? Ja tens l'entrevistat? Ja puc trucar? El tens ja? Llavors, si tenim aquests periodistes tan impacients, hem de baixar una mica les nostres pretensions de calma, intentar ser ràpids, intentar posar-li la resposta a l'entrevista el més ràpid possible. Sobretot, si pensem en que val la pena per l'audiència, pel mitjà de comunicació, per tota la gent que arribarà a escoltar el nostre entrevistat. Detallita, va. Una vegada el Josep Cuní estava a la SER i la SER contacto amb un periodista d'economia i volia entrevistar una persona que jo li havia ofert un tema respecte a una cosa d'economia i d'empresaris. I em diu, mira, diu Cuní que l'entrevista entre 8:15 i 8:30 del matí i demà al matí. Dic, vale, cap problema. Truco al meu portaveu, sí? I em dic, ei, que l'entrevista em dona 8:15, 8:30 per telèfon pel Cuní. I em diu, impossible, Alberto. Tinc les cries, la meva dona se'n va abans de treballar, demà treballa, no pot quedar-se a casa, i tinc les dues cries esmorzant a les 8:15, 8:30 del matí i les haig de portar al col·le. Però quina edat tenen? 6 i 8 anys, bueno, és així, vale? Eren dues cries que quan acaba, no? 8:15 de la mañana, vale. Pues portava com 20-25 minuts intentant convèncer aquest portaveu de que havia d'agafar el telèfon a aquesta entrevista. O sigui, jo li estava dient, sisplau, agafa l'entrevista demà a les 8:15 i fes el que vulguis amb les cries, però intenta atendre, no, l'entrevista. Jo considerava que era molt important l'audiència i molt important l'entrevista en aquell moment amb aquest portaveu. I el portaveu deia que això ja ho veia, que no sabia fer les dues coses, no? Atendre i que fos així. Així és, eh? I li vaig dir, vale, doncs fem una cosa, jo demà agafo el cotxe, me'n vaig a casa teva, jo atenc a les teves filles i tu atens l'entrevista. Però què dices, tio? Que sí, tio, que necessito que atiendes esa entrevista. No era un farol, jo estava a punt, era mitja hora de cotxe, però jo estava a punt d'agafar el cotxe el dia següent i atendre les seves filles i fins i tot portar-les al col·le. Però jo volia que atengués aquesta entrevista. Al final, no va fer falta, ell es va buscar una altra dona o pare del mateix col·le, que va venir a casa seva, que va atendre-li, va acabar el col·le acaba i tal, i va portar les filles al col·le. L'entrevista, meravellosa. A l'entrevista, o sigui, el Cuní estava molt content i el programa estava molt content del meu entrevistat, i el portaveu, supercontent. Ostres, ha anat superbé, pum, explicant-me perfecte, donant totes les respostes, tal. I veus que valia la pena. Hi haurà casos en què no valgui la pena un esforç perquè diuen, mira, no ens interessa, no té tanta audiència, és un embolic tal, no? Però hi haurà casos en els que tu hagis de fer malabarismes, fins i tot amb cries, perquè puguis, o crios, perquè puguis atendre una entrevista. Val la pena. Tenim clar que és un off the record? Ups. ¿Nadie lo sabe? Jordi?
Sempre quan dius una cosa fora de càmera, esperem que no, surti, no, ho dic, però no ho diguis encara perquè no surti.
És una conversa informal que tens amb un periodista que no la farà servir. És a dir, dades, expressions, qualificatius, no? Crítiques, sempre haurà de fer servir la paraula fons, no? Segons fons de, no et citarà com a nom i cognom, o una part d'aquesta informació, si és molt delicada, no la podrà fer servir mai. D'allò, la paraula off. Sí? ¿Es top de record? Se usa mucho. ¿Tiene riesgos? Sí. Pero yo creo que tiene más ventajas que riesgos. Son corrillos, son conversas informales, es lo que pasa o lo que se avanza o después de una entrevista. Si la entrevista comienza en mitja y tú arribas al quart, pues aquel quart d'hora connectes una mica amb aquesta persona, no? Veus com és, simpàtic, tal, no sé què, si fa respostes llargues o curtes, perquè clar, el tio que s'enrotlla diu, vale, vale, pues tu aquí allà no, perquè este tio s'enrotlla. El que és tímid, vale, pues l'hauré d'estirar durant l'entrevista perquè és tímid, no? Doncs l'off the record serveix per donar informació que a tu t'interessa que la tingui el periodista, però que no la pots dir literalment o en declaracions oficials, perquè sàpiga com és, parteixi una certa complicitat i perquè als periodistes els encanta aquesta informació. De fet, hi ha un amic periodista que sempre diu que el més interessant d'una entrevista sempre passa abans i després de l'entrevista, no durant l'entrevista. Perquè durant hi ha com molta tensió i no saps què dir i què no dir. I vas com entretallat. Però abans i després, quan s'ha apagat, no?, el botó i veus que la llum ja no està vermella, ja te relaxes de quan, mira, no?, i t'expliques. Això als polítics els encanta també. Jugar, explicar-te, tal, i una vegada que comença l'entrevista no et diuen res i tu i jo. Que de vegades hi ha massa diferència entre l'off i l'on. És a dir, que on et diuen quatre coses molt curtetes i molt justetes, en canvi l'off te raja i te dice lo divino y lo humano. A veure, tampoc és això. Diguem, no? Diguem alguna cosa més durant l'entrevista. Comunicar bé, surcar? Sí. Si això fos una sala de premsa i fóssiu tots periodistes, què necessiteu? Cables, oi? Necessiteu una aigua, un cafè. Necessiteu trípodes i un rack on enxufar el cable per gravar el so que entri, no?, de qualitat. Si jo monto una roda de premsa grossa amb 3 o 4 càrrecs per donar a conèixer una estratègia, una campanya, un producte superimportant, i m'arriben els periodistes i no hi ha lloc, o no hi ha racks per enxufar, o no hi ha aigües, o no hi ha puestos, o no hi ha endolls per l'ordinador, els tindré de mal humor i més d'un dirà, així no es pot treballar. L'altre dia, el judici de... de la mesa del Parlament, tots els periodistes van coordinar-se per tuitejar en les condicions tan dolentes a les que estaven treballant aquell dia a la sala de premsa. No hi havia endolls, no hi havia quasi ventilació, no hi havia racks, per tothom, eh? Llavors, intenta gastar-te uns certs diners per fer una bona comunicació. Assegura't que hi ha endolls per tothom, que hi ha aigua, que hi ha rack per enxufar-se i que tothom estigui treballant en unes condicions mínimes perquè tinguin la màxima qualitat del que tu estàs exposant. Que el micro no va, canvia-ho, compra un de nou, però no vinguis amb un micro que no funciona. Que el trípode es mou, que les pates, veieu aquest trípode que no es mou. Doncs imagineu-vos un trípode que es mou, que balla, que allò que està ben calculat comença, no?, a moure's, doncs hem de canviar el trípode. No té sentit treballar en condicions, no?, molt dolentes i de poca qualitat si tu vols comunicar una cosa molt grossa i que vols que surtin bé als mitjans. És com, depèn de la foto que t'enviïn, dius, va, si se ve borrosa, pixelada, tal. No, o sigui, envien fotos de qualitat. I maneres, ja les sabem. Un WeTransfer, un FTP, o sigui, hi ha mil maneres de fer arribar un producte de qualitat al periodista per no enviar-li un producte on no es veu, no s'aprecia la qualitat. I que després el periodista dirà, no puc publicar aquesta foto, és que se'ns pixela, no? Sense fer mal. Evidentment que hi haurà situacions en les que estem parlant de ferits, fins i tot morts, no?, hi ha successos. A la gent li interessa molt els successos, només hem de veure les audiències i la de programes i la de minuts que li dediquen els informatius al tema dels successos. I si a tu com a empresa t'afecta, evidentment que has d'anar, no?, amb molta cura per no fer mal quan estiguis donant informació que a tu t'interessa donar. Per exemple, com ja no es donen les identitats d'un ferit, abans sí. L'estat, doncs has de confirmar, amb el metge que sigui, l'estat de la persona ferida. Que els familiars sempre sàpien tota aquesta informació abans dels mitjans de comunicació. No? Perquè és un mal gest que sente dir un familiar a banda, o sigui, de publicar-se a la premsa i no que tu l'hagis trucat directament. Si teniu una empresa que per això ha tingut un accident laboral, primer són les famílies dels accidentats les que han de saber la informació que tu tens a la mà. I després ho publiques a la premsa. No fer mal, mai.
Perquè després són tots, no?, errades. Us deia abans al principi que no hem de triar, no hem de dividir, perdó, entre bons i dolents periodistes. Hi ha de tota mena. I jo crec que el pitjor periodista que et caigui del món segurament publiqui més una informació que t'agrada. Però no tens bon rotllo amb ell. Bueno, però no ho posis en una llista, no fem llistes. Us hem de tots a la mateixa llista de que tots en algun moment poden interessar-te. O fins i tot, pot passar-te que t'encanti un mitjà de comunicació i que ho diguis un periodista. I ara de cop i volta aquest periodista diu, ei, doncs m'ha fitxat aquest mitjà. I dius, mierda, m'encanta este medio, però no m'agrada este periodista. Bueno, és que potser en aquest mitjà t'agrada més o pots, no? O ja lo tragues perquè està en un medio que t'agrada més que el que estava. Però no posem aquesta llista, no eliminem. Que ens interessen més uns que altres, sí. Però una nota de premsa, quan és pública per tothom a la vegada, li pots enviar a aquest periodista que tan malament et cau. No passa res. No fem una llista. Especialistes dels de veritat. Jo recordo que quan va sortir el tema del volcà, a les Canàries, tot el món sabia de volcans. No? De repente hi havia volcanòlogos per tots els lados i no lo sabíamos. Jo crec que un periodista, si té presses, evidentment que quasi que pot comprar-te qualsevol expert de volcans. Però després, quan passen els dies, necessita un especialista de veritat. Que des del primer moment el periodista intueixi que és un expert de veritat. Que ha vist i ha tocat quasi un volcà o dos o tres a la seva vida com a professional. Si detecta que aquest especialista no ho és, farà el mateix que deia abans. La propera vegada trucarà a la competència, la propera vegada no et trucarà. La propera vegada dirà, oye, pero que entienda, no como la última vez. ¿Vale? ¿Por qué le hemos puesto a alguien que no entiende? Al món científic hi ha molts experts, no? Al món acadèmic hi ha molts experts. Bueno, pues busca l'adequat. I si no hi és millor dir-li. Tot i que sigui arriscat aquesta de gent, però és millor dir-li al periodista, no tinc cap expert que pugui atendre, que posar-li un dolent. Perquè el dolent, imagineu-vos que és una entrevista en directe, per una ràdio, i li deixa en mal lloc, no? Bueno, yo de esto no sé, bueno, yo... Claro, un científico cuando le preguntan por algo que no sabe, lo va a decir honestamente. Bueno, yo estos datos no los tengo. Claro, quan acaba l'entrevista, o que acurtaran l'entrevista perquè no serveix, el periodista tu que veria, tio, aquí m'has puesto. Però si no sabia de nada. Si no havia vist un volcán de su vida. Doncs, millor no posar un expert que no controla de la matèria que t'han preguntat, sí, que posar-li un i quedar malament amb el periodista. Si sap de moda, sap de moda. Si sap de cinema, sap de cinema. Si sap de les dades de l'Ajuntament, que sàpiga. I si no ho sap, millor no oferir a aquesta persona al periodista. Perquè se sentirà animat. I diràs, no, no controlava. Vinga, anem acabant i passant a la pràctica, vale? La culpa no és del micro. Si passa alguna cosa a nivell tècnic o a nivell de portaveu o a nivell de lo que ha sortit publicat als mitjans, no comencis a culpar a tothom i no fer autocrítica. Si no s'ha sentit bé la roda de premsa, la culpa no és del tècnic. Sí? La culpa segurament serà teva i has de fer autocrítica de que no has invertit en mitjans. Si no està ben explicada una estratègia és que no l'has planificat bé. No busquem ràpidament culpables sense fer autocrítica. Si una estratègia està ben portada a terme i ben planificada, segurament el missatge surti ben publicat. Però si no surt així,
anem a primer fer l'autocrítica i mirar-nos a sobre, no? I veure si realment hem fet alguna cosa millorable, o mínimament millorable. Que l'última paraula d'aquell, el periodista, jo crec que és bastant lògic. Hi ha gent que no li agrada allò de, no, però ensenya'm-lo antes de publicar-lo. No. El periodista és propietari de la informació que ha de publicar, l'assigna a ell, ell té l'última paraula i ell és responsable de tot el que es publiqui. I si no hi ha cap mentida ni cap error greu a corregir, la informació no es toca. És a dir, si no t'agrada, la propera vegada has de buscar una altra estratègia, un altre mitjà, un altre periodista. Però és ell el propietari o ella la propietària de la informació. Tu no pots dominar com surt, com és un titular, com és un destacat o quan dura una entrevista. És el periodista propietari el que domina i el que decideix què dura l'entrevista, per on va l'entrevista, quan s'acaba l'entrevista o quin és el titular d'un digital. No pots decidir el titular. Que a tu t'encantaria que el titular sigui el de la teva nota de premsa? Sí, evidentment. Però si no surt així, no passa res. No hem de trucar per dirigir un titular. No surtis a la foto. Bueno, estava buscant ahir més cosetes o més errors que cometem els dircoms o la gent que estem darrere d'una empresa, de posar-nos al costat no? De la persona famosa, del president, de la presidenta, de la directora, per sortir a la foto. Error. Si ens allunyem una mica, sortiran els que han de sortir sempre a la foto. Entre altres coses perquè si no hi haurà algú que es pregunti, ¿y este quién es? Pues este no es el presidente, si esta no es la directora, ¿por qué sale ahí? ¿No? ¿Por qué siempre está ahí tan cerquita? Aléjate, no pasa nada. Tú ya no estás als focus, tú estás darrere y un bon dircom ha d'estar darrere. Y darrere vol dir no sortir a la foto. ¿Que la roba també parla? Bueno, estem en temps de mitjans, de TikTok, de Instagram, i sabem que la roba comunica i molt. Heu vist el president d'Ucraïna amb corbata? Por algo será. Sí? Parlen de corbata, no? Temes energètics i van inventar-se, diguem, una estratègia, una iniciativa al president espanyol, al Pedro Sánchez, dient que intentaria no portar corbata per no haver de posar aire condicionat durant els pitjors mesos d'estiu. Va ser una iniciativa que només va durar al matí, perquè a la tarda van tenir un acte i anava amb corbata, però bueno, com a mínim al matí el missatge era si ens traiem la corbata, no passem tanta calor i no hem de posar l'aire condicionat i així no consumim tanta energia. Sí? Doncs la roba en general comunica i molt i sempre estem a temps de corregir. Si hi ha una taca, es pot netejar. Si hi ha un mal nus de la corbata, es pot arreglar aquest nus. Si l'americana no xuta, podem canviar l'americana. Sempre hi ha un vestidor, un vestuari o un moment per canviar la roba i fer que la roba escollida acabi comunicant millor del que pensaven al principi. Sí? Brillos, moaré, no? Hi ha molts trucs per intentar que la imatge sigui millor o el millor possible. I l'última, no el truquis dues vegades seguides. És a dir, si a tu t'interessa molt que parlin d'una estratègia, d'una iniciativa que tu tens com a empresa, el truques, el que deia abans, sense tossigar, sense pressionar. Ja la faràs un altre moment en què ell pugui contestar o tornar-te la trucada. Però no el truquis dues vegades seguides perquè semblaràs el de Llastel, no? Que està contínuament trucant per intentar vendre't una història que a tu no t'interessa. Doncs, si el truques una vegada, bé, si no t'agafa, espera. Espera, siguis pacient i ja veurem com segurament es torni la trucada i l'intentarem vendre la nostra història. Sí? Si tenim un incendi, si tenim una crisi, que ara sí que m'agradaria que aneu més o menys imaginant una història en què heu de defendre una cosa que ha sortit i que no us va bé, és a dir, que parla malament de la vostra empresa o de la vostra institució, ara us posaré els exemples, vale? Hem de pensar que les xarxes socials poden ser amigues o enemigues, sí? És a dir, que podem intentar transmetre a través de les xarxes socials una iniciativa que us surti malament, perquè no ho hem fet bé a través de les xarxes. Podem transmetre emocions, però no ens hem de passar. Podem plorar si el polític està dintint, però tampoc no cal passar-se. hem de contextualitzar, per exemple, quan passa alguna cosa, però tampoc avorrir. O sigui, tu tens un problema i vols explicar d'on ve aquest problema. Tampoc te passes, no? Intenta contextualitzar sense avorrir. Si hi ha hagut algun accidental, pots transmetre el condol, però tampoc amb la descendència. Autocrítica, ho deia abans, no? No posem excuses. Si és un error, si és una errada greu i clara i diàfana de la teva empresa, ho has d'admetre i dir-ho públicament. Millor autocrítica i millor demanar perdó i millor no posar excuses. I un cert optimisme, però sense acabar, de cara a les properes. Allò de no volver a passar. Que, por cierto, por lo que dijo el rey,
doncs vinga, va. Anem a posar-nos... Jo us explico tres, més o menys, exemples. Sí? Són tots tres relacionats amb turisme, de la facultat en què estem.
I m'agradaria que cadascú, durant 5 minutets, vale, pensi i dibuixi dos o tres coses, o escrigui dos o tres coses, que faria per explicar-li al periodista que el truca demanant explicacions per una cosa que ha passat. Sí? Repito? Bien? Per aventura hi ha hagut algun cas, tenia aquí apuntat algun ordinador, d'una persona discapacitada que no ha acabat d'entendre com funciona el tema de l'entrada i a quines atraccions es pot muntar, sí? En cadira de rodes, per exemple, i va haver un cas d'una persona que no la van deixar muntar-se en cap atracció, que això no estava explicat des del principi, va publicar una carta al mitjà, va enviar una carta al mitjà de comunicació, el mitjà de comunicació la va reproduir sencera i por aventura se quería morir ese día porque, claro, sabía en todos los sitios de por aventura le negó a una persona discapacitada cuando había comprado la entrada, una entrada que era para discapacitados. ¿Sí? O sigui, la entrada la podía comprar como discapacitada, pero no dejaba clar en quines atraccions es podia muntar y quines no. Solo que la lletra petita, que no estaba del todo clara, era que s'havia de muntar, sí, però sempre acompanyada d'una persona amb 100% de les condicions físiques. Sí? Però el fet és que la noia no va poder muntar-se en cap atracció. I per aventura no va trobar la solució perquè aquesta persona pogués disfrutar del dia. La persona va marxar del parc sense muntar-se en cap atracció. I això va sortir els mitjans. Sí? Entonces, ahora, quien quiera este temita, pues forma parte durante 5 minutos del equipo de comunicación de Por Aventura a ver qué hacemos con esta historia, cómo le damos la vuelta. ¿Sí? ¿Heu d'agafar una, de las tres? Un volcà de Hawaii, ara no tinc aquí el nom, les autoritats van menyspreuar totes les previsions. La població trucava o demanava informació i les autoritats s'enrocaven en dir que no hi havia perill, evidentment, conseqüències del volcà, com vam veure a la Palma, que no hi havia, que no hi havia, que no hi havia, fins que va ser massa tard. I massa tard vol dir que ja la gent ja no tenia ni temps per mudar, per marxar, per agafar les coses, i evidentment va haver-hi molta crítica cap a les autoritats per menyspreuar el possible perill del volcà. Que és una cosa que, malauradament, amb moltes autoritats, molts ajuntaments o molts governs, quan tenen un possible volcà. No passa nada. Bueno, sí que està passant. I a tots acord. Quan des del principi, sí, podien haver-ho avisat. De fet, si us fixeu, últimament, quan arriba un petit temporal de mal temps, les autoritats catalanes exageren i diuen per activa i per passiva precaució. Sí, abans no era així. Abans no insistien tant. I el que passa ara és que després diu, bueno, no llovia tant. Ja, però és millor això. Sí? No porteu els nens a l'escola. Al final, mira, ha sortit el sol i el nen a casa tot el dia. Ja. Girem la història. I si no són tan cautos, no et diuen que no portis els nens al col·le, el portes i mor un nen a l'escola ofegat. Sí? Què faran aquests pares la resta de la vida? Dir que no ens havien avisat, que no ens havien avisat, que no ens havien avisat. Sí? I no es cansaran de dir que no van demanar precaució les autoritats que havien d'haver-ho demanat. Sí? En canvi, els pares que han tingut a casa, que al final ha sortit el sol, es queixaran que dos días, tres días, cuarto día ya no es queixaran tan, joder. Se exageraron con las precauciones, ¿no? Nos portaran toda la vida queixant-se del día que van tenir el nen a casa. Sí? Però és millor, evidentment, ser, no? Tirar de precaució i evitar. Doncs les autoritats de Hawaii no van fer-ho i van avisar que la gent havia d'agafar sortides i solucions quan ja era bastant tard. I el tercer dista és un cas d'una cadena hotelera en el que va haver un cas d'homofòbia, una parella homosexual va estar allotjada i va venir un cas bastant polèmic. Ells ho van tuitejar tenint una conta de Twitter bastant, o a xarxes socials, una conta bastant curteta, bastant anònima, però es va expandir, fins i tot la BBC va parlar del cas. És a dir, que a un hotel tu tens una persona que tracta no del tot bé a una parella homosexual, actualment, parlo, no fa 20 anys o 30 anys, i això corre i s'expande, no?, com les marees. I evidentment que tu, com a cadena hotelera, no t'interessa que a la xarxa es parli de que tu no tractes del tot bé amb una parella que vol passar una nit al teu hotel. Sí?
Doncs vinga, 5 minutets. Que cadascú s'agafi un dels tres casos, què faria? Què li diria al periodista o què intentaria? Bueno, doncs... Bueno, anava a dir alguna pregunta més. I com que ja és l'hora, us deixo el contacte per qualsevol cosa que vulgueu.
Espero haver-vos donat una turra molt grossa. I res, si us veieu una d'aquestes en algun temps, pues, podeu fer servir algun dels consells, o sobretot pensar com és el periodista, a no timar-le, posar-te les seves sabates i teixir una bona relació, que tampoc és impossible, ni molt menys. Perfecte.